Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
Bona nit, us parla Jaume Brufau. Centenars de persones s'han concentrat aquesta tarda a Barcelona per reclamar la llibertat dels líders independentistes empresonats. Ho han fet el dia que feia 8 mesos que tant Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural, com Jordi Sánchez, expresident de l'ANC i diputat de Junts per Catalunya, van ingressar sota del Real. El de la capital catalana està a l'acte central Pilars per la Llibertat, que han organitzat tant Òmnium com l'ANC i on també han pres part colles castelleres. Durant els parlaments, la presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, ha anat més enllà de reclamar la llibertat d'aquestes persones.
No només no els pots ni acusar, no pots ni plantejar aquest judici, perquè tot el judici en si ja és una vulneració flagrant de drets, sinó que, a més, la vulneració flagrant de drets la va cometre l'Estat espanyol en el referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre.
Colles castelleres també han aixecat pilars a les poblacions originàries de totes les preses i presos exilats independentistes. Destaquem també que més de 2.000 professionals i voluntaris estan preparats ja a València per rebre a partir de les 6 d'aquest matí l'Aquarius i els altres dos vaixells que transporten els 630 immigrants que viatgen des d'Itàlia. L'ampli dispositiu atendrà necessitats sanitàries i psicològiques, així com també d'informació i d'acolliment. Marxa multitudinària a Pamplona en contra de la sentència del cas Altsasu. 80.000 persones, segons l'organització, 30.000, segons la policia municipal, han omplert el centre de la capital navarresa per demanar justícia pels 8 joves condemnats i per reclamar el seu alliberament. Hi han assistit representants polítics i sindicals. La portaveu del govern de Navarra ha demanat justícia i proporcionalitat. Presó preventiva sense fiança per la mare del nadó que dimarts van trobar mort al cel obert d'un edifici del carrer Roger de Flor, al barri de Gràcia de Barcelona. El jutge d'instrucció de guàrdia l'acusa d'un delicte d'assassinat. La mare, una noia de 18 anys, la van detenir dijous. LCD Sound System ha estat el plat fort de l'últim dia del sonar abans de la cloenda d'aquest diumenge i han presentat American Dream, 15 anys després del seu debut al festival, que estem seguint a Barcelona amb Marc Ruiz.
Inclements, LCD Sound System han enllaçat una cançó rere l'altra i han aconseguit despertar la bogeria amb Yeah. Tota la pista cridant l'única paraula de tot, un tema enèrgic com tot el concert, amb una formació que incloia guitarres, bateria, que funcionava com un metrònom, per cert, un xilòfon, un sintetitzador analògic modular que donava un color únic al conjunt, amb un homenatge a Radioactivity de Kraftwerk inclòs. Els de James Murphy han demostrat que ha valgut la pena 7 anys d'espera pel seu nou disc. I tot i l'estratègia de màrqueting que va ser anunciar la falsa dissolució de la banda, un directe del LCD Sound System és d'una potència que val la pena de viure. La posada en escena era sòbria, amb només una enorme bola de miralls i efectes de llum. Però és que era del tot supèrflua davant la bufetada de so que han llançat els de Nova York contra un públic que consumia la seva energia amb avidesa.
L'Argentina de Leo Messi ha debutat al Mundial de Rússia amb empat a 1 davant d'Islàndia. El davanter blaugrana ha fallat un penal. També s'ha estrenat Rakitic amb Croàcia. Els balcànics han superat Nigèria 2-0. Dembélé i Umtiti amb França s'han imposat a Austràlia per 2-1. El central del Barça ha fet un penal i en aquest partit s'ha aplicat per primera vegada la tecnologia del VAR. També s'ha jugat el Perú 0, Dinamarca 1. Aquest diumenge debuta Brasil amb Suïssa. El seleccionador brasiler admet que Neymar no està al 100%. També jugaran Costa Rica, Sèrbia i Alemanya, Mèxic. Futbol sala. El Barça força el 5è definitiu partit del final de la Lliga de Futbol Sala, que resultarà dimarts a Torrejón, a la pista de l'Inter. Aquest dissabte, els blaugranes han emportat la victòria als penals després de l'empat a 3 al final del temps reglamentari i d'una pròrroga que ha conduït a la pena màxima, on Diego ha transformat el penal definitiu que ha donat la victòria al Futbol Club Barcelona. Ha estat l'últim partit de Paco Sedano al Palau. Motociclisme. Jorge Lorenzo sortirà aquest diumenge des de la pole al Gran Premi de Catalunya de MotoGP per davant de Marc Márquez i de Dovizioso. Quartararo l'ha fet la pole a Moto2 i l'italià Bastianini l'ha fet a Moto3.
Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio. L'audiovisual.
Benvinguts al programa de Bandes Sonores de Catalunya Ràdio. Gràcies una vegada més per acompanyar-nos i per fer companyia i aprofitar l'experiència John Williams en la celebració dels 85 anys del mestre de les bandes sonores del cinema americà contemporani. Sabeu, us he de donar una notícia que tot d'una ja m'he adonat que som a punt d'acabar. La setmana que ve, el pròxim programa, serà el capítol 35 d'aquest A la recerca de John Williams, i posarem punt i final a aquest gran homenatge que li hem fet al llarg del 2017-2018 amb el recorregut el més complet possible per la seva música a la pantalla i fora de la pantalla. Avui tocarà també fora de la pantalla. En tot cas, amb el Luis Ángel Alonso us prometem que no serà una obra llançada a les escombraries, perquè jo crec que reaprofitarem aquest material en alguna experiència d'estiu i altres moments de la història de Catalunya Ràdio. De tota manera, si voleu saber què va passar els últims anys de la carrera de John Williams, ara és el moment, perquè realment encarem aquesta recta final, el 2013, amb una banda sonora d'una pel·lícula molt poc coneguda que es diu The Book Thief, o La ladrona de libros, dirigida per Brian Percival, a partir d'una novel·la de Marcus Zusak, protagonitzada per una noia, Sophie Nellis, acompanyada de Geoffrey Rush i Emily Watson. Era la història d'una noia adoptada a un poble per un matrimoni quan la seva mare fuig del nazisme per comunista. Una noia analfabeta que aprèn a llegir i defensar els llibres mentre al seu voltant els nazis es dediquen a matar gent i a cremar les obres literàries. La van rodar a Alemanya, a Saxònia i als estudis Babelsberg per un director que s'ha fet conegut sobretot per ser el responsable de molts capítols de sèrie Downton Abbey. La veritat és que com va anar a parar John Williams aquesta pel·lícula quan ja només es dedicava a les obres del George Lucas i de Steven Spielberg, ja feia 10 anys ben bé, doncs va ser ell qui va anar a buscar els productors de la pel·lícula i va dir que els hi volia fer la banda sonora perquè havia llegit el llibre i estava absolutament entusiasmat, i ells encantats de la vida. No li podien pagar el que ell cobrava habitualment, però evidentment ell ho va acceptar i ho va fer com ho ha fet sempre, a més, amb paper pautat i amb ploma, amb piano i amb el cor, el seu cor. Per una música sentida, rica en matisos, sense exageracions, amb una orquestra realment reduïda com és el personatge de la història, que és una noia petita. El piano, l'oboè, el clarinet, l'arpa tenen papers solistes destacats, i a més s'ho va currar, no ho va dissoldre en un tema i totes les seves variants possibles, no va fer un tema per la noia i el seu esforç per llegir i escriure perfectament definits, un tema pel període i la tristor de l'època, tot, això sí, amb aquesta innocència del punt de vista infantil. És una mostra més de la humilitat del mestre, al servei de la noia, de la història i d'un projecte gens sonat, però que atia la seva responsabilitat i modèstia davant del món. La banda sonora també va ser nominada a l'Oscar sense aconseguir-lo i és una petita joia, realment una de les grans bandes sonores dels últims temps de John Williams, que dirigeix ell mateix l'orquestra i té els col·laboradors següents: el piano Randy Kerber, l'oboè Jessica Perlman i el clarinet, sobretot, Donald Fosta. Quatre temes us hem triat: La lladra de llibres, La llibreria de l'Ilsa, Baralla la neu i Aprenent a llegir. Segur que us agraden. Sentíem la banda sonora, part de la banda sonora d'aquesta La ladrona de libros de l'any 2013, una obra atípica en aquesta època ja de John Williams, un any 2013 on va aportar al món de la música fora de la pantalla una obra que us sorprendrà. Es titula Conversations. Era un projecte o un disc al servei i en homenatge a la pianista Gloria Cheng, col·laboradora habitual de John Williams i molts altres compositors de Hollywood a l'època contemporània. De fet, és un disc que recull obres de Bruce Broughton, de Michael Giacchino, de Don Davis, d'Alexandre Desplat i de Randy Newman. John Williams volia fer unes peces aquàtiques, concretament, per aportar el disc, però després d'una visita al festival de Tanglewood va somiar el que passaria en una trobada i conversa entre diversos personatges. Per exemple, els primers eren Phineas Newborn Jr., un pianista de jazz clàssic americà, i Elizabeth Freeman, una esclava de Massachusetts que va pleitear contra l'Estat en el seu moment i va guanyar aquest pleit. Aquesta primera trobada es transforma en la primera part d'aquestes conversations, Phineas and Mambet, el pseudònim d'aquesta esclava, no? El segon es titula Claude i Monk i és també la imaginació d'una possible trobada o conversa musical entre Claude Debussy i Thelonious Monk. La tercera, Chet i Miles, jo crec que és evidentíssima. Els personatges en aquest cas són Chet Baker i Miles Davis. I la darrera, Strays Duke and the Blind Tom, és una conversa entre Billy Strayhorn, Duke Ellington, i el Sec Tom, un pianista clàssic del segle XIX de la música negra dels esclaus a Amèrica. Williams no fa per això cites de tots aquests músics, ni fa servir els recursos musicals de tots ells. Ell va definir la seva obra com reverie, somnis. Reverie, en qualsevol cas, lliures, apassionades, i que senzillament parlen del que ell sent al seu interior, a l'imaginar tots aquests personatges junts. Ja veureu, és una obra musicalment extrema. És una obra que no té res a veure, aparentment, amb el món del John Williams musical. És absolutament dissonant i molt contemporània. Aquí teniu, doncs, interpretades per la mateixa Gloria Cheng, aquestes Conversations de John Williams.
L'audiovisual.
Les matinades dels caps de setmana, quan és tan tard que ja és molt d'hora, les cançons en plus de Geografia Humana són aquell bàlsam que t'acarona els sentits.
Geografia Humana, amb Maite Sadurní. Matinades de dissabte a diumenge i de diumenge a dilluns de 4 a 5. Geografia Humana. Segueix el Geografia Humana a Facebook i a catradio.cat.
Doncs sí, aquestes conversations que acabeu de sentir, interpretades per Gloria Cheng, a qui estan dedicades, són John Williams. Un John Williams ja lliure de tot, absolutament, i disposat a demostrar que fora de la pantalla és un músic del seu temps. Us agradarà més, us agradarà menys, però vam dir que posaríem tot, doncs tot. I ara avançarem 2 anys més i arribarem al 2015 i tornarem a un món habitual, perquè quan va començar la tercera trilogia de la Guerra de les Galàxies, ell no se podia perdre, tot i que només faria el capítol 7, el despertar de la força. No es podia perdre, evidentment, el retorn de Leia, Han Solo, Luke Skywalker, l'aparició de personatges nous com Rey i Finn, o la potentíssima novetat de Kylo Ren, 30 anys després del retorn del Jedi, enganxant en continuïtat. Amb això arribarà una nova nominació a l'Oscar. Per cert, li va impedir fer El Puente de los Espías, que també va ser finalista al Premi de l'Acadèmia, amb la música de Thomas Newman, un Spielberg sense John Williams, però tots van perdre a Ennio Morricone i Los Odiosos 8. La veritat és que sentirem alguna cosa que us farà pensar que han refet la primera part de la primera part de tota la sèrie, que seria la quarta, amb canvi de personatges. Però el cas és que John Williams aporta novetats, i està bé que faci. Amb problemes de salut, però, Williams es va recolzar en William Ross, un dels seus col·laboradors que li va fer les orquestracions i també va fer de director d'orquestra, perquè era un treball llarg, complex, manual i de manual, amb col·laboradors com Gustavo Dudamel, en alguns fragments de la partitura, o Lin-Manuel Miranda, l'autor de Hamilton, de Bring It On, o dels lírics de Vaiana, en els fragments de la taverna. Amb l'orquestra de 90 músics i un cor de 24 veus masculines, va ser una obra que va dur a John Williams al límit de les seves possibilitats, fins i tot físiques, en aquest moment ja de la seva trajectòria humana. Escoltarem uns fragments d'aquest El despertar de la força, amb els temes que s'acumulen en el fragment final, els títols de crèdit de la partitura, que ho resum una mica tot, i una percepció específica del tema de Rey i de la retrobada de Han i Leia. I amb això, pràcticament ens acomiadarem, perquè ja només quedarà un capítol més de la sèrie dedicada a John Williams, l'últim, on escoltarem juntes Mi amigo el gigante, The Last Jedi i Los archivos del Pentágono. Així que fins la setmana que ve, i que la força us acompanyi.